Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. El govern dona per fet que s'ha superat el pic de la sisena onada de la Covid-19 i les dades confirmen que els contagis reculen. Tots els indicadors milloren, però creix moderadament la pressió hospitalària. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, obre la porta ara a la reobertura de l'oci nocturn l'11 de febrer i sense el passaport Covid, però el sector no se'n refia i torna a portar el tancament als tribunals. Sentim Argimon i el secretari general de la patronal FECASARM, Joaquim Boadas.
Si finalment acabem decidint que aquesta capa de seguretat amb la nova variant, amb l'Omicron, ja no és tan capa de seguretat, no ho serà ni per l'oci nocturn, ni per la restauració, ni pels gimnasos.
No ens en fiem de les declaracions o de les paraules del senyor Argimon, perquè sempre que ens ha tancat amb nocturnitat i traïdoria.
Més notícies. El president rus Vladimir Putin manté l'aposta pel diàleg sobre Ucraïna, dèiem, tot i lamentar que els Estats Units no hagin atès la petició de frenar l'avanç aliat cap a les fronteres. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, demana a Occident que deixi d'alimentar el pànic i aclareixi si podrà entrar a l'OTAN.
La sensació des dels mitjans és que estem en guerra, que tenim tropes a les carreteres, que hi ha mobilitzacions, que la gent va d'un lloc a l'altre. I no és així. No ens cal aquest pànic.
A Catalunya, Pere Aragonès respon a la plantada del president de l'Aragó, Javier Lambán, dient-li que si vol una reunió entre tots dos per parlar dels Jocs Olímpics d'hivern, l'haurà de demanar.
Si hi ha una reunió més endavant, no depèn de mi, depèn del president de l'Aragó. El president de l'Aragó ahir va decidir, amb el seu criteri, que ja li vaig dir que no compartia, de cancel·lar la reunió d'avui. Si ell, doncs, canvia de criteri, doncs no tinc cap problema en reunir-me i en resoldre les qüestions que no encaixin. I no vull entrar a posar més llenya al foc. Crec que seria una absoluta irresponsabilitat.
Aragonès assegura que Catalunya es mantindrà ferma en una candidatura olímpica liderada des de Catalunya i oberta a col·laborar amb altres territoris. Lambán acusa la Generalitat de falta de respecte institucional. Albert Benages no haurà de respondre davant la justícia per les 16 denúncies presentades contra ell per abusos sexuals. El jutge ha arxivat el cas contra l'excoordinador del futbol base del Barça perquè els fets ocorreguts entre els anys 1980 i 1999 han prescrit. Una circumstància que ha lamentat Vicky Bernadet, presidenta de la Fundació que porta el seu nom i que ajuda les víctimes d'abusos sexuals infantils.
La prescripció ha fet mal a molta gent. O sigui, hi ha moltíssimes persones que quan troben la capacitat o se senten capaces de denunciar o hi ha una denúncia en cadena i surt el cas, quan no volen denunciar ja no ho poden fer.
I des d'aquest divendres ja es pot votar el Premi Gaudí Especial del Públic a la millor pel·lícula catalana del 2021. Per fer-ho, cal accedir al web de l'Acadèmia del Cinema Català i opten els 8 títols nominats a millor pel·lícula i a millor pel·lícula en llengua no catalana. Són El ventre del mar, 6 dies corrents, Visitant i Tros i Les leyes de la frontera, aquesta que sentim de fons, Libertat, Mediterrània i 3. La guanyadora s'anunciarà durant la gala dels Gaudí el 6 de març. Esports, Adama Traoré ha passat la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial. La seva incorporació s'ha dit sense compra obligatòria. D'altra banda, la Fiscalia ha acceptat la denúncia contra la Junta Directiva encapçalada per Josep Maria Bartomeu perquè ha trobat indicis de malversació i de desviament de capital. La selecció espanyola d'handbol amb tècnic i 7 jugadors catalans s'ha classificat per jugar la final de l'Europeu on s'enfrontarà a Suècia. En les semifinals, el combinat espanyol s'ha imposat per 29 a 25 a Dinamarca. El Joventut s'ha garantit ser cap de sèrie a la Copa de Bàsquet. Els verds i negres han derrotat a domicili el Fuenlabrada per 82 a 104 a la Lliga ACB i consoliden el quart lloc. A l'Eurolliga de Bàsquet destaquem un marcador d'aquest divendres, Mònaco 84, Madrid 90, després de dues pròrrogues que deixen líders en solitari els blancs. A la segona divisió de futbol, el nou fitxatge del Girona, Ivan Martín, ha entrat a la convocatòria per visitar aquest dissabte la Morevieta, mentre que tornen Estuani i Jairo. En canvi, Aleix García es baixa per lesió.
Fins aquí les notícies.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Dissabte a les 10 del vespre analitzarem el metavers. En descobrirem les virtuts i els defectes, els pros i els contres amb dos grans gurús de la internet catalana, Josep Maria Ganyet i Albert Cuesta. I també converses que ens poden canviar la vida amb Miquel Lladó. Parlarem d'emprenedoria digital femenina i de les propostes tecnològiques per formar els futurs professionals de l'hostaleria.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Dissabtes i diumenges a les 10 de la nit i també
a l'app i web de Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Encetem la segona hora de la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. El que no canvia és el rock and roll. A la primera hora hem escoltat a Meat Loaf i a aquesta segona hora ens acompanya la Polla Records. Perquè resulta que avui han estrenat un documental, No Somos Nada. Després en parlem amb el seu director, el Javier Corcuera. Però, de moment, seguim endavant a la finestra. Alba Guillem, aquí estem, encara.
Seguim.
Tot ha passat volant, eh? Sí, Àlex, tu també estàs per aquí, no?
No m'he perdut cap foradet.
No t'hem perdut per les zones. Fins les dues de la matinada a Catalunya Ràdio, després l'audiovisual dedicat a cors del cinema. Dubtes, preguntes, peticions, el que vulgueu, facebook.com/finestraindiscreta, twitter@finestracr i correus a finestra@catradio.cat. Està una setmana fàcil, ens ho diuen fins i tot per aquí les xarxes. Aquesta setmana ho he posat molt fàcil, realment, que consti que va ser idea de l'Àlex, eh? Però si encara algú no ha encertat la banda sonora Enigma d'aquesta setmana, és el que anem a fer ara. I vaja, jo crec que només sentir els primers acords, Alba, tu també la sabràs.
Conozco a los hombres, hay que tenerlos ocupados. Si no hubiera trabajo para ellos, tendríamos que inventarlo, ¿eh, Riff?
Así es, señor.
Es una suerte. Pero tendrá que ser un puente apropiado. Y yo conozco a nuestros hombres. Es esencial que estén orgullosos de su trabajo.
I que consti que he dit Alba perquè el Guillem el tinc a prop i pot veure el guió, eh? Vull dir que no penseu que...
És molt fàcil, eh?
Sí, molt fàcil.
Molt fàcil, molt fàcil.
Fàcil, fàcil, fàcil.
Les pistes també ho eren bastant, eh? Diu, a veure, estimats padawans, això era en referència, òbviament, a Alec Guinness, crec que la música xiula per si sola i no caldrà que passeu moltes hores al sol escalfant-vos la closca. Jo, dels primers records que tinc, és passar-ho molt malament veient com es desmallaven aquells pobres desgraciats, eh? Però si us agafa un cobriment, no patiu, que Gene Simmons us dona un cop de mà. Per què? Perquè Gene Simmons va recollir l'Oscar en nom d'Alec Guinness quan li van donar perquè no estava aquella nit a la gala. Bé, Àlex, no sé què et semblen les pistes que vaig donar, però doncs, jo crec que la música era més que suficient.
Una bogeria. Tot i que la gent es pensem que molta gent d'avui dia se sap de memòria tota la música i les pel·lícules de l'antigues. I avui molta gent, tot això no li sona de res.
Bé, és, o sigui... però els oients de la finestra sí que,
home,
que
per és això... Veritat, és veritat, sí, sí.
I bé, suposo que tenim uns quants molts encertants, o què?
Sí, tenim 30, en realitat, eh?
Bé, no està bé,
malament. No està,
30
eh?
Encertants...
Sí, i curiosament gairebé tothom també respon bé, la, o, del, no del tot bé, però gairebé, la pregunta complementària...
Sí, és que tenia una mica de truc, eh? Perquè sí. La pregunta era què té a veure Hayley Mills amb aquesta banda sonora Enigma? Bé, jo, clar, per mi la resposta era molt òbvia, perquè quan vaig veure Tu a Boston i jo a Califòrnia, als campaments de l'inici xiulaven això, també. I jo és el primer cop on realment vaig sentir aquesta música, no? Però, clar, hi ha altres coincidències, Àlex.
Sí, i és que el compositor Malcolm Arnold, del Pont sobre el riu Kwai, va fer també la música de tres pel·lícules o quatre de la Hayley Mills.
Clar.
Quan el viento silba, Dos tejanos en la selva...
I a més, quan el viento silba, és que, clar, un vídeo amb
aquest
títol...
És més, el pare de Hayley Mills, John Mills, va enregistrar l'audiollibre de la història del Pont sobre el riu Kwai.
Carai.
O sigui,
home,
també hi ha hagut qui ha dit això.
Això mereix un punt i mig, sí, com a
sí.
més.
Quasi, sí, sí. Però, bueno... hi ha 30 encertants de la banda sonora Enigma i algú de vosaltres ha de dir un número perquè jo canti qui és el guanyador.
Doncs va, Alba, sisplau.
Vinga, doncs el 15.
15?
El número 15, senyores i senyors, és el Jordi Moner.
Hola, hola.
Felicitat, Jordi Moner, t'emportes CD, DVD i llibre. Aquests artilugis paleolítics,
paleolítics
en desús.
Què és això?
Però que ens
ja,
estimem.
Ja trobarà un reproductor per reproduir.
Tantíssim. Jo encara, mira, el dia que desapareguin del tot, tindré una crisi d'identitat, eh? És que no sabré com organitzar-me.
Ells desapareix del tot. Mira, l'altre dia vaig veure un VHS a una sala de cinema. Vam veure una pel·lícula en VHS.
Ara està de moda.
Sí, ostres. Per això tot torna.
Tot torna, això esperem. I el que segur que torna és els concursos de la banda sonora Enigma, que no s'aturen setmana. Ho posarem una mica més difícil, tot i que, vaja, jo crec que aquest cop no per la música, però per les pistes, 30 encertants com a mínim.
Y esta gente sale, morirá congelada.
A ver, ¿qué estupidez es esa?
No es una estupidez, ¿vale? Mire, la tormenta va a empeorar y la gente a la que sorprenda morirá congelada.
¿De dónde has sacado eso?
Mi padre es climatólogo, trabaja para el gobierno.
¿Y qué sugieres que hagamos?
Que nos quedemos aquí, nos mantengamos calientes y esperemos a que pase.
La nieve se está haciendo más profunda. Nos quedaremos aquí atrapados, sin comida.
Es un riesgo, sí.
Un riesgo innecesario.
Els diàlegs sembla que li deien alguna cosa al Guillem i l'Alba, com a mínim.
Té una intuïció.
Molt sí. Clar, molt clar.
La música, bé, també té un cert to, per entendre'ns. Escoltem-la una miqueta, Uri, perquè és bastant maca, realment. I les pistes són xupades. Diu, hem obert el programa amb una pel·li del mateix any. Un director que serà notícia el dia de demà. I un bomber combatent el gel. Bé, jo crec que totes tres sumades fan una superpista. Repeteixo per si de cas. Hem obert el programa amb una pel·lícula del mateix any. El director serà notícia el dia de demà i apareix un bomber combatent el gel. Tu, Àlex, també la tens clara, la llunyania?
Deixa'm que m'ho pensi fins demà, si et sembla. Em dones un dia?
Et dono un dia, sí, sí. I teniu fins i tot una setmana, també, per esbrinar la pregunta suplementària que us pot donar un punt extra. Quin altre bomber del futur, però del passat, es posaria les mans al cap veient aquesta pel·lícula? facebook.com/finestraindiscreta @finestracr o finestra@catradio.cat. Una setmana, un altre triple premi. Concurseu, a veure si l'encerteu, molta sort. I la setmana que ve, la resposta.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, finestres, tot anirà bé.
Bé. Que tot anirà bé.
Viatjarem de la mà de François Ozon i Sophie Marceau, que ens protegiran de Paco Plaza i la seva abuela.
Perdona, ¿quién eres?
anirem a Belfast amb Kenneth Branagh, a Dinamarca amb Karen Blixen, a Normandia amb Juliette Binoche i de cap cap als Premis Gaudí amb la Judit Colell.
Això penso que és molt important.
La finestra indiscreta, divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
I encara que todos mienten, creieu-me que el Pau Freixas, l'Eva Santolària i Leonardo Sparaglia trauran el nas per la finestra.
Hemos perdido a mi nieta. Y me han dicho que usted, señor, es el más idóneo para ese trabajo. Cada brazo guarda un artilugio explosivo. Los pantalones también están provistos de explosivos.
¿En serio?
Una setmana potent d'estrenes, almenys d'entrada, perquè la combinació Nicolas Cage, Sion Sono, clar, em motivava molt.
Surrealista.
És mortal. Sí.
I aquesta barreja d'Àsia Western no l'ha acabat de veure, Guillem?
No, no em funciona, però sí que...
Prisoners of the Ghostland.
Sí, Prisoners of the Ghostland, te l'has aprenent una miqueta en conya, no? Al cap i a la fi. Ell és molt potent, Sion Sono, i fa escenes que són realment visualment molt divertides. El Nicolas Cage ja està a la seva lliga, no?, al seu gènere a part.
Sí, sí, fent clàssics de culte.
Bé, mira, si la veus, sempre podràs dir que has vist explotar un testicle a Nicolas Cage. Jo em quedo una miqueta amb això, que serà per mi el resum de la pel·lícula, que també, a més, intenta fer com un heroi antipatriarcal, que dius, home, Sion Sono tampoc seria aquí el... un home per parlar d'això, no?
Ja, no,
bé.
Doncs bé, a veure, en qualsevol cas, curiosa de veure, i mira, una sorpresa agradable per mi. Mira por mi.
Conecta con un asistente vidente por videollamada si necesitas ayuda.
Techos altos, una chimenea y una pared acristalada con unas vistas geniales.
Silencio. Hay un problema. Creo que hay alguien.
Mira por mí. Hola, ¿puedo ayudarte? Han entrado en la casa.
¿Estás segura?
Sí, creo que me están buscando.
Doncs la veritat és que quan la vaig començar vaig pensar, mare meva, acabem de veure No respires 2, m'expliques el mateix, una noia cega en aquest cas, no?, que li entren, doncs, ella està fent de cangur, la típica casa de milionaris enorme, i li entren uns lladres a la casa, és cega i, clar, necessita una aplicació que es diu, això, Mira por mi, on una telefonista li va explicant amb el que va veient per la pantalleta del mòbil. Però he de reconèixer que està molt ben resolta, hi ha una tensió constant, aconsegueix uns quants girs interessants. Bé, és una distracció pura i dura, pel·lícula de suspens, però funciona molt bé i això és el que interessava en aquest cas. I també aquest No somos nada. Hem estat escoltant aquí La Polla Records i hem dit, bé, parlem amb el seu director, no?, el Javier Corcuera, i ell mateix ens expliqui que, de què tracta aquest documental, que més o menys és el final d'aquest grup que tots coneixem.
Venia aquí porque me gustaba estar solo y me gustaba cantar, cantar a gritos. Entonces yo me echaba una ojeada para aquí, para todos los lados, ¿sabes? No hay nadie, entonces... a pegar voces.
La película recoge la gira de despedida de la banda, de La Polla Records, y la película nace para documentar esa gira final, esa despedida, ¿no? Y a partir del registro de esos conciertos, tanto en España como en América Latina, va creciendo y también se va sumando como la historia de lo que fue la banda, de lo que supuso esa cuadrilla de Agurain, que se juntaron sin saber tocar y casi que descubrieron los instrumentos el día que los compraron. Como cuenta Abel, el bajista, descubrió que el bajo tenía 4 cuerdas el día que lo vio por primera vez y a la semana ya estaban tocando. Y entonces cuenta esa historia de actitud, también del azar, porque no pretendían ni imaginaron nunca que iban a atravesar fronteras y generaciones desde su pueblo, Agurain y Lugo.
¡Carne para la picadora!
Doncs gràcies, Javier Corcuera, per aquest resum de No somos nada, dedicat a La Polla Records, i ara arribem a un altre dels plats forts de la setmana. Hem anat posposant, com s'ha anat posposant també la pel·lícula des de Sant Sebastià. De fet, ja sí, es va presentar Sant Sebastià i després de Sitges, sí, que era com el seu terreny natural, no?, per entendre'ns. I es tracta de la nova pel·lícula de Paco Plaza, que ara sí, definitivament, arriba i ens agrada molt, L'Abuela.
Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla, darle de comer, Parece que se ha despertado.
Encanto suave y placidez de aquel rincón de mi niñez.
El mes d'octubre era aparentment el millor moment per estrenar-la, no? Amb el Halloween i tot plegat. S'ha perdut la campanya de premis, on jo crec que hagués tingut bastantes possibilitats, però l'important sobretot és que es pot veure, s'estrena i la gent ara la pot veure. I l'Àlex és un defensor enorme de la feina de Paco Plaza, almenys en aquesta pel·lícula, i estic totalment d'acord.
Amb aquesta pel·lícula i amb Verònica i amb l'episodi de Freddy...
Sí, sí, està en ratxa, el tio.
Jo crec que la separació amb el Balagueró, que sempre quedava com tapat pel Balagueró, no? El Paco Plaza, li ha donat ales, no? Jo crec que la història aquesta de la neta i una àvia tancades en un pis, en el Modern Amor estupenda, i l'àvia que sembla la bruixa del Macbeth de Joel Cohen, el consell de la pel·lícula.
O la Karen Blixen, segons tu.
Sí, sí, també, també. La relació ambigua entre aquestes dones, no? I sobretot, quina por que fan els pisos, quan te n'adones que casa teva és el lloc més ple d'amenaces i d'amagatalls misteriosos. A mi em va a fer, bueno, va esgarrifar aquesta pel·lícula.
I a l'Alba?
Em sembla perfecta.
A mi em va fer por, també.
Sí. I...
molta!
Sí, 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 i també està bé aquest contrast. M'agrada molt el que hagi estat Carlos Bermud al guió, perquè es nota molt aquest toc, no?, d'humor que té molt especial i que contrarresta el terror. O sigui, també és d'agrair i coincideixo, el Modern Amor està espectacular.
Doncs de Carlos Bermud, de les amenaces que s'amaguen en un pis i de tot plegat hem parlat amb Paco Plaza. Curiosament va ser a Sant Sebastià, com dic, que es va presentar allà abans de Sitges, on també la va presentar, i jo li vaig dir, escolta, si Titan ha guanyat la Palma d'Or a Cannes, per què no pots donar la campana de guanyar en Sant Sebastià? Al final no va passar, però això és el que deia llavors.
No, jo crec que la campanada ja l'hem donat, no? O sea, para mí la sorpresa que fue recibir la llamada en que nos decían que estaba en sección oficial, ¿no? Era como bueno, una sorpresa, y estoy súper agradecido al festival por considerar nuestra película merecedora de pertenecer a la sección oficial de un festival tan prestigioso, ¿no?
L'abuela, òbviament, podem veure elements de Paco Plaza de tota la vida, no? Però quines eren els nous reptes que també et proposava aquesta pel·lícula, vaja?
Jo crec que el repte era ser més minimalista, no? Perquè tota la pel·lícula transcorreix quasi completament en un pis del centre de Madrid, i nada más hay dos personajes, ¿no? La nieta y la abuela, y una de ellas además ni habla. Entonces era una apuesta por el minimalismo, por el intentar con los elementos imprescindibles para construir la película, intentar sostenerla, ¿no? Con muy poquito. Una cosa que decía Carlos Bermud, el co-guionista, él decía, es que es mejor contar una cosa muy extensamente que contar muy rápidamente, dar 20 pinceladas de 20 historias, ¿no? Entonces nos centramos mucho en ir al detalle, ¿no? Y a intentar vivir una experiencia inmersiva de estar con esta nieta que se ve obligada a cuidar de su abuela.
Ja que parles del minimalisme, no? De cara a aquestes dues actrius que havien de conviure, clar, puc imaginar el rodatge com silenci, passejant per la casa, especialment la noia jove, no? Devia ser difícil, no? Havien de confiar moltíssim en tu, m'imagino, amb el tipus d'indicacions de donar de què està passant exactament, no?, en aquest moment.
Clar, és que tu pensa que hi havia setmanes de rodatge senceres que la Modena no parlava, que només era ella caminant per un corredor, s'assoma a una porta, a una habitació, i clar, era difícil fer-se la idea de la pel·lícula total, no? Entonces ella, pues afortunadamente, tuvo mucha confianza en mí, pensó, bueno, pues este sabrá lo que está haciendo. Ella la verdad es que fue muy, muy generosa en la entrega, cero dudas, siempre, siempre a favor y siempre sintiendo. Yo le decía, es que tú llevas el personaje dentro. O sea, esta chica no es una chica tan diferente a ti. Las cosas que siente no son tan diferentes. O sea, yo quería que ella interpretase desde la intuición y desde sí misma. Y creo que es una de las claves del acierto de la película, que realmente la ves a ella reaccionando como de una manera muy realista, ¿no? Yo creo que ella es muy fácil identificarse con sus sentimientos, con su manera de enfrentarse a una situación que realmente la supera.
Pensant en Verònica, per exemple, no? El mite aquest de dir el nom davant del mirall, o la imatge de la monja, no? Si no recordo malament, una monja que feia molta por, l'abuela, les figures sempre femenines, posades en segons quins contextos, és com un mite de terror que no s'acaba mai, no? Sempre estan allà per explicar-nos històries noves.
Sí, no sé, no sé por qué en todas las películas que he hecho hasta ahora, menos que Nayer Romata, porque es una película que venía un encargo de fuera, siempre han tenido protagonistas femeninas, ¿no? Y no es algo que haya sido una lección consciente, sino más bien una intuitiva, ¿no? Supongo que se me siento más cómodo utilizando protagonistas femeninas para explicar, pero no sé exactamente a qué obedece, pero sí que es verdad que es curioso.
¿Et poses com a l'hora de començar o planificar el tipus d'imatges que vols crear més com a director, amb els teus recursos, els teus coneixements, o l'espectador? Ho dic perquè amb l'abuela és que a mi m'ha passat com em passa amb les pel·lícules de James Wan, no? Que en cada enquadrament dic, hòstia, que cabron, o sigui, no deixes ni un moment de respir, no?, per l'espectador. Cada enquadrament té una amenaça allà posada.
Esto era muy importante para nosotros porque es una película muy contenida de cámara, ¿no? Entonces, yo tenía mucho interés en sugerir que algo puede pasar en cualquier momento. Entonces, con Dani Abelló, que era el director de fotografía, intentábamos que cada encuadre tuviera algo de inquietante, que estuviera un poquito desequilibrado, que hubiera un poquito más de aire del que tocaba, o que estuviera... Que vieras una fuga de un pasillo que no sabes si va a aparecer alguien, ¿no? O sea, intentábamos que plásticamente la película transmitiese las emociones que está sintiendo Susana, ¿no? Esa sensación de pérdida, de estar en una, de ser una mosca en una tela de araña que no acaba de ver el final.
La película fa molta por, és una película de terror, però el terror mai és només terror, ¿no? Aquí faig la meva interpretació i a veure si la fas o no. També és una película que, d'alguna manera, trobo que fa justícia amb una generació que potser no van poder, sobretot, estimar-se de la manera que els hagués agradat per convencions socials, això, i reclamen més temps per tenir l'oportunitat d'estimar-se.
Ostres, és una lectura muy, muy, muy bonita, la verdad. No, yo lo que quería hablar, sobre todo, es de la vejez y de una especie de venganza de los viejos, porque pienso que una de las grandes vergüenzas de nuestra sociedad occidental es lo mal que tratamos a la gente mayor, ¿no? O sea, a la gente en cuanto consideramos que deja de ser útil según unos parámetros que socialmente tenemos marcados no sé por quién, se empieza a arrinconar a la gente, ¿no? Y envejecer pasa a ser un pecado, ¿no? Y todo el mundo intenta borrar los rastros del paso del tiempo, ¿no? Quitarse las arrugas, pintarse las canas, vestirse con ropa que no le corresponde. O sea, todos intentamos de alguna manera ser un Peter Panes, ¿no? Y mantenernos siempre jóvenes, porque hay esa satanización del hecho de envejecer, ¿no? Que es lo que a mí me interesaba. Cuando hablé con Enrique la primera vez de la película, le dije, quiero hacer una película de posesiones, pero que el demonio es la vejez, porque creo que es lo que más miedo nos da, más incluso que la muerte. O sea, la decadencia física creo que es lo que más, el pánico que nos supone. Y supongo que el enfrentarte a la vejez, enfrentarte a ancianos, de alguna forma es colocar un espejo delante de tus ojos, ¿no? Del futuro que te espera, de lo que va a ocurrir. Y creo que eso es lo que nos produce una especie de vértigo, ¿no? Un vértigo que nos genera una especie de incomodidad, ¿no? El estar con alguien a quien has conocido en época de plenitud de facultades y tener que estar repitiéndole las cosas, te pone muy nervioso porque sientes que esa persona que tú conociste, que quisiste, empieza a desvanecerse, ¿no? A desdibujarse. Y eso es, yo creo que es el terror más grande que podemos sentir.
Algo plaza, ens veiem a Sitges i parlarem de Roma Santa i històries per a no dormir.
Ahí estarem. Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
M'agrada el teu calipso. Finestra. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Los muertitos de Jurina.
Hello.
Hello. Regardez les chaînes, tout le monde de dormir, hein? Gne, 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 gne. Et l'autre, bien. Allez hop, en place. En place, vous deux. Elisabeth, la ferme. Je te dis la ferme. Mademoiselle, écoutez. Mademoiselle, écoutez. Mademoiselle, écoutez. Elisabeth, la ferme. Petit, petit pas. Petit, petit pas.
Ai, aquí l'Àlex em va dir, per parlar de Serge Korver, que ens ha deixat, sobretot busca a Luis de Funes, i això és el que hem fet cridant, Luis de Funes cridant, evidentment.
Per descomptat, és El Hombre Orquesta, com una altra pel·lícula que es deia Caído sobre un árbol, que va dirigir Serge Korver, que mor als 85 anys, un tio raríssim, només similar a Jesús Franco que existeix, és a dir, va començar imitant la Nouvelle Vague i a Claude Lelouch, va fer cabarets, va fer un triomf per a Annie Girardot, Amor en rebeldia. Després es va passar al porno, es va passar 20 anys signant com John Thomas als 70 i als 80 un fotimer de pel·lícules porno. Se'n va anar a la televisió, va fer episodis de tot tipus de coses i va acabar la seva carrera amb documentals sobre Béjar, Jean Gabin, Boris Vian, Trintignant... Una cosa, un disbarat de trajectòria brutal, no? Bé, a part d'ell, jo vull destacar que tothom ha parlat de Thierry Mugler, el dissenyador de vestuari, que mor als 73 anys, però convé recordar que també era director de vídeos amb George Michael, pel·lícules, s'ho interpretava Pret-a-Porter de Robert Altman, i va fer part del vestuari d'Acción Mutante de l'Àlex de la Iglesia. I, per cert, que s'ha mort ahir un actor de Madrid que jo no coneixia, Arturo Rivas, en un incendi a casa seva, que sortia a Acción Mutante i que sortia a Múnich, de Spielberg, fent un paper d'un periodista espanyol, a banda d'Hospital Central, que era un actor bastant reconegut.
Sí, Hospital Central era bastant mític.
Per això, per això. Després també vull destacar la mort de Jean-Claude Mézières, als 83 anys, creador de còmics, dissenyador gràfic, que va treballar amb Hergé, amb Moebius, amb coses de Lucky Luke, i que va inventar les aventures de Valerian, i que Luc Besson, clar, la va adaptar al cinema com allò que es deia Valerian i la ciutat de los mil planetes, no sé si ho recordeu.
Sí, sí, va ser un fracàs estrepitós.
Brutal. I això venia de perquè ja havien fet junts el Quinto Elemento, que tot el disseny gràfic visual de la pel·lícula era d'aquest Jean-Claude Mézières. I dos noms més, Peter Robbins, que mor als 65 anys, s'ha suïcidat, era la veu de Charlie Brown en tots els dibuixos animats dels anys 60 i els primers llargs, i que va tenir tota la vida molts problemes amb la justícia, drogues, violència, en fi, va estar empresonat, una vida desgraciada. Sí. I finalment, una actriu fascinant, amor aquesta setmana, Echika Sugo, francesa, tenia ara ja 92 anys, va ser als anys 50, va estar a punt de ser la reina del Marroc, perquè estava enrotllada amb el futur rei Hassan II, però la monarquia la va fer fora. Es va dedicar al cinema i va ser la protagonista de les dues últimes pel·lícules de William Wellman, Los jóvenes invasores i Lafayette Esquadrill, amb Clint Eastwood. En fi, una dona d'una personalitat tremenda, tremenda, tremenda. Mira, aquesta és la llista d'aquesta setmana.
Doncs podem afegir a Louis Anderson, l'humorista, sí, i també apareixia el Príncipe de Zamunda, que ha mort als 68 anys. I, escolta, siguem una mica positius, perquè Peter Robbins, que era la veu de Charlie Brown, no? Sempre recordaré una vinyeta de Charlie Brown, que deia, un dia morirem, Snoopy. I Snoopy li deia, és veritat, Charlie, però tots els altres dies, no.
Isadora, aquest és un tema molt avorrit.
Alguna vegada has plorat amb passió? T'has deixat emportar per la gelosia?
No m'agrada anar-ho explicant tot això.
Jo sí que ho faig perquè estic orgullosa dels meus sentiments. Perquè no sóc un peix fred com tu.
Deixa'm que et porti a casa.
Oh, tu sempre tan tibat, tan presumit. Where are the simple joys
of maidenhood? Doncs mira, Serge Korver ens ha deixat als 85 anys, i 85 anys, però, són els anys que fa Vanessa Redgrave.
Uau! Ostres, és que a més ara em fa gràcia, perquè el tall aquest era d'Isadora, on va interpretar el paper d'Isadora Duncan, de vella, i penso que també és una altra vegada el personatge de Karen Blixen, directament, no? El mateix tipus de dona excèntrica, dominant, boja, en fi. Però jo l'adoro, a Vanessa Redgrave, ja no només perquè podia ser exquisida, burgesa i marxista alhora, sinó perquè, a banda de la família grandiosa que l'embolcalla, va protagonitzar la pel·lícula que va de nom al meu pseudònim a Fotogrames, Morgan, un caso clínico, on signava jo com un goril·la que no és Morgan disfrazado, per ella. I, clar, Isadora va fer de Catacristi i va fer de protagonista d'Assassinat en l'Orient Express.
Sí. I molt, vull dir, molt, molt a prop, les dues pel·lícules, sí, sí.
Va guanyar l'Oscar per Júlia, i en fi, si busques a la seva carrera, Maria Reina d'Escòcia, Regreso a Howard Zinn, Mrs. Dalloway, Missió Impossible.
Missió Impossible era la dolenta, no? És veritat.
Clar, maques bostonianes. Molt bé, molt bé. Bé, i aquest Camelot, que és la pel·lícula durada del Xavier Figueres, el musical on fa de la reina Ginebra, i que li permetia cantar a ella. L'esteu sentint? No, estava doblada. És Vanessa Redgrave. Homeless, convivial.
joys? Where are the simple joys of maidenhood?
Halt! Her Highness will rest here while the royal hairdresser attends her.
Can someone help me with this canopy? Take that case down and bring it over here.
Hem parlat de totes les estrenes? No, no de totes. Falten les que podeu trobar a casa.
3, 2, 1, ignition.
¿Llamó a emergencias hace un rato?
Sí.
¿Qué vio exactamente?
La habían apuñalado. Estaba ahí mismo.
¿Dónde?
En la ventana.
¿Y le pareció que le habían cortado el cuello?
No me lo pareció. Fue así. Había sangre. Vi la sangre. ¿Qué le ha pasado a Lisa?
¿Lisa Mains?
¡Que sí, Dios! ¿Qué le ha pasado?
No le ha pasado nada.
¿Cómo?
Su vecino se ha sorprendido cuando nos hemos presentado en su puerta diciéndole que habían informado de un asesinato en su casa.
A Netflix podeu trobar La mujer de la casa enfrente de la chica en la ventana.
Mare meva.
Que amb aquest títol, evidentment, és això que sentíem, és una paròdia, no?, de, bé, d'aquest estil de finestra indiscreta, en el fons. El que passa és que jo no li he trobat massa la gràcia a aquesta sèrie de Netflix. Si la mireu, no acaba de funcionar del tot. Però vaja, a Netflix la teniu, igual que Jugar en casa, la pel·lícula esportiva amb Kevin James, efectivament. A Disney Plus, el dia 26, Kid Monkey, que és aquesta sèrie d'animació de la Marvel amb un mico.
Sí, tot i que no està connectada amb l'univers Marvel, és d'abans de la compra de...
És una cosa rara, sí. El dia 28, Ice Age, que clar, com ara la Fox és de la Disney, han fet una nova pel·lícula d'Ice Age, Les aventures de Buck, i dius, però si ni Fox volia fer ja pel·lícules d'Ice Age, ja s'havia acabat aquest tema. Bé, ells sabran, i el dia 2, la sèrie que més espera el Guillem de tot l'any, per això estem escoltant els Motley Crue. Pam and Tommy.
Primeres crítiques bastant bones als Estats Units, sobretot destacant Lily James en el paper de, perdoneu, de Pamela Anderson. Moltes ganes, de veritat.
Sí, Pamela Anderson i Tommy Lee. Bé, tot per descobrir el dia 2 a Disney Plus. I a Movistar, doncs, teniu The Responder, que és una minissèrie amb Martin Freeman, que interpreta un policia nocturn als carrers de Liverpool. Lansky, al final, arriba el dia 1 de febrer, s'havia d'estrenar, però arriba el dia 1 aquesta pel·lícula
Harvey Keitel
fent, bé, una miqueta el que feia The Irishman, però aquí és ell el protagonista, no està malament
Maya
la pel·lícula.
Lansky, un dels mítics mafiosos de Chicago.
1 de febrer a Movistar i, sobretot, la gran estrena d'aquesta setmana ha estat la sèrie Todos Mienten.
Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
De un plumazo te has cargado todo.
Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
Sí, perdoneu, i un apunt. El dia 28, fèria a Netflix.
A Netflix, sí, que té pinta que pot passar bastant. I sempre recomanant, no sé, heu parlat d'alguna setmana, Los últimos tres días a Filmin. Miniserie sobre Slobodan Milosevic i els dies que es va quedar tancat al búnquer intentant que no l'empresonessin.
Los últimos tres días a Filmin. Dèiem, a Todos Mienten, aquesta sèrie que és una barreja de thriller, d'aquest problema de professora que l'enganxa el dia amb un alumne, un repartiment enorme, però tot això ens ho expliquen doncs, el seu creador, el Pau Freixas, i dos dels intèrprets, Eva Santolària i Leonardo Sbaraglia.
Em fa molta il·lusió fer aquesta entrevista de Todos Mienten, la sèrie que arriba doncs, aquest divendres a Movistar, amb el Pau Freixas, amb l'Eva Santolària, amb el Leonardo Sbaraglia. Moltíssimes gràcies, un honor molt gran estar aquí amb vosaltres.
No, gràcies a tu. Un plaer.
És una sèrie disfrutona, no? Sobretot, jo almenys m'he sentit així veient-la, saps? D'aquestes que dius, bé, me la miraré d'una tirada, no? I perquè és que té una mica tot, no? Té thriller, té sentit de l'humor, té, bé, dilemes de la societat actuals, té molts personatges. Jo l'he gaudit, espero que tant com vosaltres.
Sí, bueno, sobretot, a veure, la sèrie proposa un joc a l'espectador, un cluedo, un misteri, no? I a partir d'aquest misteri, que és, bueno, surt un vídeo d'una professora que s'ha anat al llit amb un alumne seu i fill d'una de les seves millors amigues, surt de les xarxes, i això en un entorn que és Belmonte, que és un bar residencial on tothom és com aparentment perfecte i tot molt feliç, aquesta fitxa de dominó fa que la vida de quatre matrimonis i les quatre dones d'aquest matrimonis comencin a agrietar-se i a veure's els secrets, els misteris i les misèries que hi ha darrere d'aquesta aparent felicitat, no? Mm. Després hi ha una promesa d'un flash forward on hi ha un crim, amb la qual la sèrie sí que proposa un joc, una mena de Cluedo, on tu pots disfrutar, però després, a partir d'aquí, a través d'aquests personatges que han construït aquest càsting meravellós que tenim, entre ells el Leo i la Eva, sí que s'expliquen... Bueno, té un discurs, la sèrie, no?, d'una forma de vida, d'una mena de... d'idealització de les coses, de si tenim el que esperàvem tenir, això ens obliga a ser feliços o no. Tota una sèrie de discursos d'aquesta mena, no? Però bueno, sí que és una sèrie jugona, principalment, però amb un discurs perquè, d'alguna forma, quan estiguis veient-la, puguis identificar-te amb coses.
A nivell interpretatiu, o sea, ¿teníais todo el mapa mental en la cabeza de lo que pasaba o no era exclusiva de Pau, vaja?
A veure, jo crec que... jo, segurament el to... és el que és una cosa molt particular d'ell que vam anar trobant a mesura que anàvem rodant, perquè clar, teníem tots els guions i tu ja t'havies fet el dibuix del teu personatge, però realment transitaves o transites per moments de comèdia, moments que no són comèdia, que són drama, moments de thriller on estaria, faltaria la música, no?, darrere del Tachan, saps? I buscar aquest equilibri de personatges que siguin... buscar el realisme i la naturalitat on tu puguis passar de la comèdia al drama d'una manera natural amb una sèrie que sigui un thriller, bueno, tenia les seves dificultats, no? Jo crec que això, aquest punt d'equilibri tenia el Pau al cap i era el que ens anava transmetent fins a on havíem d'arribar, fins on havies d'apretar una escena o no.
Bueno, la sèrie tiene, creo que en todos los actores, ¿no?, como y actrices, por supuesto, digo, muchos momentos donde sí, está en relieve, ¿no? Cada uno tiene su momento, ¿no? Como el momento donde el espectador, la audiencia va pudiendo entender. El tuyo es el momento del cuando le habla, ¿no?
Ah, tienes un monólogo.
Un monólogo increíble.
10 minutos de monólogo. Es impresionante. En una toma.
Es impresionante. Sí, sí. Esa fue de mis escenas preferidas.
Realment és una escena d'aquestes en què tu tens marcada amb una X al calendari.
Ho tenia claríssim quan havia de rodar el monòleg. Era el que no vam voler fer era viciar-lo. O sigui, no vam estar assajant ni passant text ni dies abans, ni em sembla que vam fer una lectura. De fet, quan s'estava fent els assajos de la sèrie, jo li vaig preguntar, però vols que me'l sàpiga ja per fer els assajos? I em va dir, no. Vull que el llegeixis i que el deixis anar i el que vam fer molt va ser parlar-ne des d'on, que això sí que era molt important, des d'on el personatge de la Yolanda explica això i que era molt més important que anar fixant exactament com dius cada cosa, no? Era una cosa que havia de sortir de manera de veritat i de manera natural i això, i vam treballar sobretot la mida justa.
A mi hi ha un efecte d'aquesta escena, ja que hi entrem per la part de direcció, que és, que em flipa, que és una d'aquelles escenes on tens un personatge que està parlant explicant-te una cosa, vale? I tu no li pots donar inputs a l'espectador, perquè el que vols és que l'espectador entri al cap d'ella i visualitzi el que l'actor està explicant, de forma que durant 10 minuts, que dura la seqüència, hi ha un plano que apenas es mou, perquè el que no vols distreure l'espectador, vols que l'espectador l'està veient amb ella, però en realitat en el seu cap està construint tot allò que ella està explicant i ho està visualitzant, no? Aleshores, de repente, té la dificultat que és una seqüència que no vas tallant, no hi ha ni un contraplano de rèpliques, és algú parlant durant 10 minuts, no? I necessites que tingui aquella sensació d'hipnòtica de ficar-t'hi, no? I això com a actriu sí que la Eva va fer una feinada ja bestial, i de fet la que hi ha muntada és la toma 1. Wow. O sigui, en vam fer 10, però ja la 1. Vaig mirar-les tot i vaig acabar dient, no, si la bona era la 1, ho va fer collonut, hauríem d'haver marxat allà un moment.
I ella quedat... I además es una escena que se mete creo que también en el corazón de lo que es la serie, ¿no? Sí, sí. Como... Porque bueno, creo que lo que ocurre, el hecho este que ocurre, que es el que se blanquea y se blanquea de hecho también en el tráiler, o sea que es esta relación, bueno... Esto que ocurre entre el personaje de Irene y el de
Lucas,
¿no? Iván y Macarena, que es los nombres de tantos actores y tantos personajes, digo, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil, ¿no? Ya etiquetar a todos cuando uno publica,
o sea, 10 minutos.
Es terrible. Pero bueno,
Però és que és un repartazo de sèrie, eh? És un... Jo, és que cada escena era com, ostres, este també està, este també. Sí, sí.
Lo decimos, ¿no? Natalia Berbeck, Eva Santolaria, Miren Ibarguren, Amaya Salamanca, sí, sí. Irene Arcos, Ernesto Alterio, Juan Diego Botto, Jorge Bosch, Lucas Nabor y Leonardo Sbaraglia. Sí. O sea, es la bomba.
Me gustó mucho también muchísimo la escena, esta chica que no recuerdo el nombre, que no está aquí en el cartel, que es la que hace de novia de Iván.
Berta Castañeda.
Berta. Mm. Que hace una escena también sobre el final,
sí,
que está...
me encanta, a mí es una de las que más me gustan.
Me emocionó mucho también. Sí, está estupenda.
Hi ha una escena que m'agrada molt. L'escena de Juan Diego Botto, quan es troba, no, bueno, amb el noi que ha tingut la relació amb la professora, primer com el felicita, no, dient-li, ei, ja està, farda con tus amigos, tal... Però, clar, de portes cap enfora és una cosa molt diferent, no? I m'agrada una mica també aquest cinisme, no?, que a vegades destila, en aquest cas és el seu personatge perquè és una mica la seva personalitat, però també la societat, no?, en si. Creem problemes que no sabem si ho són realment, però potser ens convé crear-los pel que sigui, no? I també m'agrada aquestes lectures que té la sèrie.
Sí, i per una banda creem problemes a vegades on no n'hi han, i altres vegades hi han problemes més profuns del que sembla i els frivolitzem. Llavors, la sèrie viatja entre el frivolitzar algú, no? Què passaria si la millor amiga teva s'anés al llit amb el teu fill, que coneix des de que va néixer? I té 18 anys, el teu fill, no passa res, tal, és major d'edat, molt bé, molt bé. Però ella té 45 i ell té 18, i el coneix de sempre.
Les diferències de si això és noi, noia amb diferència d'edat o senyor amb nena de 18 anys...
És el que denuncia l'Ernesto, per exemple, en algun moment.
És el que diu, no?, que el pare que posa el foc en que això es veu de diferents maneres i tal, i tots aquests debats, que són superinteressants, sempre acaben obviant un que és el tema.
Podríem parlar tot el dia de Todos Mienten, amb tants personatges, tants temes. M'ho he passat molt bé, principalment, així que moltes gràcies i res, que vagi molt bé amb l'estrena. Espero que la vegi molta gent.
A tu, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Les viatgeres de la nit.
I encara que estem enfilant la recta final del programa d'avui, encara una sorpresa i una convidada més, Alba Laguna, bona nit.
Bona nit.
Benvinguda, no?
Aquí segueixo.
Ja que passaves per aquí, doncs has dit, va, doncs avui tot, tertúlia i secció,
avui
no?
Avui m'heu segrestat, ben segrestada.
Avui t'hem tret partit totalment, t'hem exprem de tot el suc possible... Així ens agrada, perquè ens encanta estar amb tu. I, a més, m'agrada molt el tema que portes avui, perquè la setmana passada jo vaig fer un anunci de les pel·lícules, sobretot internacionals, que ens esperaven aquest any, i tu avui m'ajudes a complementar-ho d'una altra manera.
Sí, jo avui porto les novetats del que s'estrenarà o s'acaba de rodar. Mm. Sempre directores, això sí, viatgeres de la nit.
Sempre!
Sí, i de cinema d'aquí, no? No viatjarem tan lluny com de costum, sinó que ens quedarem més per aquí.
Més apropet.
Més a prop. I ara farem aquest repàs de directores que estrenaran i algunes fins i tot en grans festivals internacionals.
Doncs sí. Ho hem sentit amb la Judit Colell abans, temes Gaudí, Berlín, vull dir, ens interessa molt anar obrint aquestes portes, presència catalana, de dones, per tant, a veure, encantats de que ens expliquis què ens espera.
Sí, comencem justament amb una de les fites d'aquesta setmana, no?, que ha estat l'estrena de la pel·lícula Cerdita, de Carlota Pereda, al Festival de Sundance, que sí. és tot un èxit estar allà.
Un referent, sí, sí.
I tant, és la seva òpera prima, que es basa en el curt del mateix títol que va estrenar fa uns anys, i una història que segueix també la mateixa línia sobre bullying, adolescència, i tenia una cançó molt característica, i és aquesta. Ser adolescent es pot convertir en tota una pel·lícula de terror, no? Com dèiem, Cerdita. Mm. Aquest és un dels eslògans de la pel·li, no? I s'ha presentat a Sundance aquesta setmana amb molt bones crítiques.
Saps a qui em recorda aquesta música? Em recorda molt a Juliette and the Licks.
És veritat.
La veu sí. D'ella, sobretot. Sí,
la
sí.
Juliette Lewis, no? Aquell grup dels 90, principis dels 2000.
Sí, sí.
Doncs la pel·lícula s'ha estrenat a la secció Midnight del festival, que com passa també Sitges, no? Midnight Extreme. Acull les propostes més inclassificables, extremes, i és un thriller rural rodat a Extremadura i una barreja de venjança, violència, amb rerefons reflexiu, crítica amb la societat. Bé, tenim moltes ganes de veure-la, almenys jo.
Val, i saps més o menys quan ens arriba o encara està per veure, això?
No, encara està per veure, però hem d'esperar.
Que no trigui molt, que no trigui molt! Sí.
I seguint també amb festivals, no? La gran notícia que hem tingut últimament, no podíem deixar de parlar d'Alcarràs, la nova pel·lícula de Carla Simón, que participarà, competirà en el Festival de Berlín juntament amb la de l'Isaac i la Cuesta, no? Un any, una noche.
Sí.
I bé, per parlar d'Alcarràs sí que posarem una música una miqueta més tranquil·la.
Més tranquil·la. És veritat que hem estat tota la nit bastant rockeros, però a aquestes hores ja ens agrada relaxar-nos una mica.
Sí,
també.
Perquè ja estem a punt d'anar a dormir, no?
Sí, sí.
Gairebé. Doncs, com dèiem, Alcarràs, no? És la pel·lícula de Carla Simón, que, de nou, té un caràcter autobiogràfic, com ja va passar en estiu 1993, que també es va presentar a Berlín i que va guanyar el premi a la millor òpera prima. A veure si amb aquesta també té sort. I Alcarràs és la història de estar rodada al poble de la mare de la Carla, no? Alcarràs, i parla d'una família que conrea el préssec i que viurà un moment de crisi. Són actors no professionals i també promet ser un dels grans moments de l'any, no?, la seva estrena.
Serà un dels plats forts d'aquest any, seguríssim, i carai, una pel·lícula que ha trigat, perquè, ostres...
pandèmia...
Sí, ha estat un rodatge complex, vull dir, estil pel·lícula de Hollywood d'aquestes que sembla que no podia arribar mai i ja la tenim molt a prop, ara.
Sí, per fi. I seguim amb Berlín, perquè hi ha una altra directora, no?, tot i que no està a la secció oficial, sinó a la secció Panorama, també presentarà allà la seva òpera prima. La pel·lícula és Cinco Lobitos i la directora és Alauda Ruiz de Azúa. És una història sobre la maternitat protagonitzada per la Laia Costa i la Susi Sánchez. I de què va? Doncs la Laia Costa acaba de ser mare i decideix tornar a casa als seus pares, que viuen al País Basc, mentre la seva parella és fora, i allà descobrirà que el fet de ser mare no deixa de ser filla.
Ja, bé, interessant proposta. I m'imagino Laia Costa, Susi Sánchez deu ser la mare.
Sí.
Veig aquí un tour de force important, eh? M'agrada aquesta combinació.
Sí, pinta bé. Seguim amb les mares, no?, amb aquest Mother de John Lennon. I parlem ara de la nova pel·lícula de Pilar Palomero, la directora de Les Niñas, la recordem, triomfadora dels Goya de l'any passat.
Totalment, i em fa molta il·lusió que ja tingui pel·lícula tan ràpid, perquè a vegades ho hem comentat amb aquestes directores, és molt més difícil la segona que la primera,
sí.
I a vegades triguen a arribar.
Tens raó. Sí, està molt bé que ja hagi pogut rodar, no? La pel·lícula és La Maternal, i també, un altre cop, no?, com a Les Niñas, són actrius molt joves, no professionals, i en aquesta ocasió explica la vivència d'una noia de 14 anys que es queda embarassada i que arriba a un centre d'acollida per mares adolescents i allà haurà d'aprendre a ser mare, no? La protagonista és Ángela Cervantes, que la recordem per Xavales, una altra de les revelacions de l'any passat.
Sens dubte, sí, i que per cert li ha donat la primera nominació a la Vicky Luengo, que dius, home, déu-n'hi-do el que ha trigat una primera nominació als Gaudí per Vicky Luengo.
Doncs sí, és veritat.
Doncs ben merescuda, evidentment.
I tant. I un altre rodatge que s'ha acabat fa molt poc és el de Sica, de la Carla Subirana. Porta ja uns anys, no?, des dels seus documentals Volar, del 2012, i Nadar, del 2008. Ara no ha anat per un altre verb, no?, sinó que és Sica, que és el seu salt a la ficció. I què és aquesta pel·lícula? Doncs és un drama ambientat a Galícia, a la Costa de Morte, on una noia, la Sica, espera que el mar retorni el cos del seu pare pescador. És un punt de partida bastant tràgic.
Sí, i molt poètic, vull dir, m'agrada molt. Descrit així, és com una imatge poderosíssima, realment, eh?
Sí, molt. I a partir d'allà, doncs, es desenvoluparà una història de família i de comunitat i en la que podrem tornar a veure a Núria Prims, que també sempre és una bona notícia, que fa de mare de la protagonista.
Doncs sí, gran notícia, perquè després d'Incerta Glòria, no?, recordo que ella mateixa deia, ja veurem si això em porta altres papers, perquè bé, sempre és difícil la transició a la maduresa, per entendre'ns. M'agrada molt aquesta Sica, eh? Me l'apunto, sens dubte.
I tant, l'apuntem. Doncs ara amb aquesta música viatgem fins a Grècia.
Òbviament. On, per cert, vaig menjar les millors sardines a la illa, bé, a un restaurant que em va recomanar aquí l'Alba Laguna present.
Ostres!
El moment de wifi que vaig tenir a les illes gregues va ser perquè l'Alba Laguna em digués on menjar unes sardines, i són les millors que he menjat a Medusa, es deia, no? El restaurant.
Sí. És que aquell lloc és espectacular.
Brutal.
I ara et diré una cosa, en aquell restaurant...
Milos, era?
Milos.
Milos, sí.
En aquest restaurant també hi ha anat el Tom Hanks.
Tom Hanks.
No recomanat per mi, però...
Val, i no vaig veure la foto, aquelles fotos, no?, penjades a la paret, però vaja, si tu dius, m'ho crec.
Sí, doncs això, ens hem anat una mica del tema, però posàvem aquesta música per parlar de la nova pel·lícula de la Nelly Reguera, que es dirà La Voluntària. Recordem la Nelly Reguera per Maria i los Demás, del 2016, una pel·lícula amb Bárbara Lenny. Doncs ara ha rodat una història protagonitzada per Carmen Machi, que fa el paper d'una senyora jubilada que no té nets, però que es mor de ganes de tenir-los.
Ai, curiós, això, eh? No, normalment, primer hi ha un pas abans.
Cert. Sí. I que per omplir aquest buit, no, d'alguna manera, decideix marxar de voluntària a un camp de refugiats de Grècia. I allà se n'adona que potser l'experiència no és el que s'esperava i tindrà més d'una sorpresa. I la pel·lícula l'han definit com un drama polític amb tocs d'humor, no? I sempre és bo veure la Carmen Machi.
Sí. I la idea aquesta de l'àvia que vol tenir nets m'ha agradat molt, també. Sí. De veritat. Em sembla molt original.
Veurem a veure què és el que ens depara. It's everywhere I look, from last fixed to right here, under your dresser, right by your ear. I anem acabant aquest repàs de les novetats amb dues directores, una consagrada i una altra que debuta en el llargmetratge, no? La primera és Isabel Coixet, que també ja fa un temps que no sabíem res. Aquest mes ha començat a rodar a Lisboa la pel·lícula Nobody's Heart, sobre la vida del poeta Fernando Pessoa.
Ah, cara, mira, això a l'Àlex li agradarà, perquè li encantava Pessoa a la seva època, ho recordo perfectament. Una cluenda de Sitges, que tu coneixes bé,
sí,
llegint Fernando Pessoa disfressat de boxejador.
Ostres, aquest moment m'agradaria haver-lo viscut.
Sí, jo estava a la platea i vaig patir una miqueta, ho he de dir, però vaja.
doncs per l'Àlex, aquesta estrena, doncs.
Val.
Encara hi ha poca informació sobre aquest projecte, perquè s'està tot just ara començant a rodar, i per tant haurem d'esperar, però procurarem mantenir-nos informats.
Sí, és un dels projectes potents, també pel que sembla, no? Isabel Coixet en plan internacional. Doncs sona tot molt bé, la veritat, Alba. M'has fet venir moltes ganes que aquestes pel·lícules
vagin arribar. I espera que ens queda la
definitiva.
L'última novetat, val, que és d'una directora que també ha fet el salt del curt al llarg, que és l'Helena López Riera, i la pel·lícula es diu El Agua. Està protagonitzada per Bárbara Lenny.
També, val.
També.
Sí,
i és una història que es situa a l'estiu, a un poble d'Alacant, quan està a punt d'arribar un temporal. I la protagonista és una noia de 17 anys que viu amb neguit aquesta tempesta perquè la seva mare va desaparèixer en una inundació. També,
carai,
no? Una altra tragèdia, una altra noia jove, recordo una mica Sica, no?
Sí, anava a dir, allà havia de tornar el pare, aquí és la mare, no? Sí.
Exacte, i tot es basa en uns relats, podríem dir, mig reals, no?, que corrien pel poble.
Carai, val. Doncs escolta, sona tot fantàsticament bé. No marxis, Alba, perquè...
No, aquí em quedo.
Hem d'acomiadar la finestra, encara.
I tant. Salut,
i acomiadem amb un doble motiu. Estem sentint La caza de l'octubre rojo perquè ens ha deixat als 93 anys Mace Neufeld, que era el productor, és el productor de tota la saga Jack Ryan, per entendre'ns, també de La profecia, i per això aquest petit homenatge a ell, i perquè això també és un cor de cinema. Per tant, això ha estat tot per aquesta nit, però ens queda un gran audiovisual per davant, una hora. Moltíssimes gràcies, Guillem.
A vosaltres,
moltíssimes gràcies, Alba.
A vosaltres, un plaer.
Àlex!
Bona nit. Bona que bé que combinen Tom Clancy i Basil Poliduris, tu.
Sí.
Home, meravellosament. Tom Clancy combina bé amb tot. Va amb tot. Fins la setmana que ve, Àlex.
Fins la setmana que ve. Cuidat. Bon audiovisual. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Nadezhda.